Andorra en blanc, la Volta a Maria.
Ens encanta marxar d'excursió, ens encanta fer randos per aquí al país, però també ens agrada doncs, quan ja comences a somiar amb aquestes sortides, no? I la preparació també la gaudim aquí amb el Joan. Què tal, Joan Albós, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Doncs això, avui cap on anem? Em sembla que anem avui a prop de casa teva, no? Això...
Sí, avui tornem una mica a les terres d'Ordino, que tenen molt joc també per l'esquí de muntanya. I la meva idea era anar a fer una volta a la zona de Tristany, no? Fer-li un 360 graus, també. A mi m'agraden molt els itineraris circulars.
A mi també.
Al Pic de l'Arbella. Pic de l'Arbella, que és un pic que separa l'Arieja d'Andorra, pues li donarem un tumbo de 360 graus.
Molt bé. Doncs d'on sortim?
La idea, molt senzill, sortirem de la zona del Castellà, la mateixa zona que molts esquiadors de muntanya utilitzen per anar a fer les sortides de la Font Blanca.
De pàrquing com... reduït? Tens algun consell en aquest sentit o què?
Sí, aquí el consell que allargueu la ruta, feu-la una mica més llarga i sortiu d'en Codina.
Ah, sí, és veritat, que ja l'havies dit aquesta alguna vegada, és veritat.
I així tenim més lloc i ens escalfem bé la zona d'en Codina, que és molt agradable.
Sí, el passeig aquell al costat del riu, és que és ben xulo, és i xulo. No cansa.
No cansa, sempre hi ha neu i ens podrem aparcar tranquil·lament. Llavors, l'itinerari d'avui, heu de fer la TMA abans de sortir, perquè si no, a la zona de l'Estany Esbalsat ens pararan els boners francesos. Però, bromes a part, és una...
No crec. Allà que estiguin fent guàrdia, no crec.
Ens ficarem a dins una mica de França, per tant, amb les conseqüències que això representa, vull recalcar que el rescat en muntanya a la zona francesa no el fa el GRM, en cap cas. El fa la gendarmeria, el PGH en francès. Per tant, tenim en compte sempre que si tenim un problema a França, quan fem un itinerari circular d'aquests, molt fàcilment haurem de ser rescatats pels nostres veïns. Llavors, teniu en compte això, i sobretot amb cuidado. També el 112 és el número que funciona al costat francès.
Vale.
Llavors, sortim des del Castellà, agafem la carretera antiga del Castellà, que tots coneixem, que és el circuit de motos de l'estació d'Arcalís. Uh-huh. I allà, just quan s'acaba la carretera del Castellà, a mà dreta, pugem per la Solana, tota la zona del Bruig, que és la zona que ens portarà, sempre està traçat, sempre hi ha, és el camí d'estiu de Tristaina, que ens portarà fins a la bassa de neu artificial de la Canaleta, que més o menys tothom la té referenciada. Un cop estem allà a la zona de la bassa de neu artificial, ens n'anem en direcció a l'Estany Esbalsat, que és un camí d'estiu molt agradable. Anem pujant per tot aquell vessant. És un vessant exposat a Mallau, també tenint en compte que aquí s'ha d'anar, si es pot, en condicions de primavera. Aquí recomano d'anar-hi quan la neu està molt estabilitzada.
És una transició molt planera, però sí, de dalt sí que poden caure...
Exactament, ens hem de preocupar més que res del que tenim a sobre, més que el lloc on estem nosaltres. I anem fent tots aquests planells molt agradables, molt lliscables, molt bons per fer el pas alternatiu, ens anem fins a l'Estany Esbalsat. Creuem el mateix estany pel seu costat esquerre i ens anem direcció nord al port de l'Estany Esbalsat. Aquesta aguada, aquesta clotada, que sempre està plena de neu, no és una zona molt fàcil de pujar amb peix. Molt probablement, just després de l'estany, haurem de fer algun petit tram amb els esquís a la motxilla. En funció de les condicions, com sempre, gran ponts si veiem que la neu està dura.
De quina pendent estem parlant?
Estem parlant just a sobre l'estany de pendents que s'aproximen als 40 graus, que és quan ja tenim dificultats a fer la Volta a Maria i és quan ja moltes vegades hem de passar ja a caminar.
I un vessant més aviat sud, que té doncs, encara més tendència, no?, potser a endurir-se o segons quines hores del dia.
Exactament, aquest és el vessant solar. Si l'agafem a primera hora del matí molt d'hora, sobretot a la primavera, pot ser que ens el trobem una mica endurit. Per tant, com sempre, a la muntanya s'hi ha d'anar en condicions de primavera no massa d'hora, perquè si no està massa dur, però tampoc no massa tard, perquè llavors tenim problemes d'allaus de fusió de la tarda. Per tant, sí, hem de trobar aquest compromís. Uh-huh. Pugem fins al port de l'Estany Esbalsat, que molt probablement sí que després de la pala que està aquí comentat, després de l'estany, podrem tornar a posar els esquís, podrem progressar amb peix fins al port de l'Estany Esbalsat. I aquí entrem una mica dins de les muntanyes del Pirineu Ariegeois, entrem a l'Arieja, que és espectacular aquesta zona, la recomano perquè la vall aquesta és molt llarga, els francesos tenen un accés molt llarg. Si la baixéssim esquiant, tota aquesta vall que entrarem nosaltres molt poquet, aniríem a sortir al barrage de Niures, que és un barrage molt, molt gran, és una presa enorme que serveix per fer electricitat vessant Arieja. Però nosaltres, en el nostre cas, ens quedarem a la capçalera d'aquesta vall, únicament hi entrem una mica, i ens n'anem, un cop estarem al port, baixem molt poquet, uns 100-150 metres de desnivell, i anem orientant-nos cap a l'oest, molt progressivament, cap a l'estany de l'Arbella, perquè tornarem a entrar a Andorra per l'altre port, pel port de l'Arbella. Molt conegut port de l'Arbella, que és el que delimita la, diguéssim, la clotada de Tristaina, dels estanys de Tristaina, amb aquesta vall que he comentat, amb aquesta vall de Niures, tan coneguda del costat francès. Llavors, és la gràcia d'aquesta sortida, que li entrem per la zona de l'Esbalsat, fem el port de l'estany Esbalsat, i molt ràpidament ens anem al port de l'Arbella, tot molt conegut, però del costat andorrà. Però aquest cop li entrarem del costat francès. El veurem, és molt característic aquest port.
Sí, atractiu, des del Calís, sí, molt visible.
I de l'altre vessant el reconeixerem. Veurem el pic de Tristaina, que també és una bona referència. I això ens representarà uns 200-250 metres de desnivell aproximadament amb peix. A priori no cal posar tampoc grampons ni caminar, perquè és una pendent molt suau i molt factible amb peix. I un cop arribem al port de l'Arbella, aquí ja entrem una altra vegada dins de les muntanyes que nosaltres tenim més conegudes i ataquem la baixada. A destacar d'aquesta baixada, la coneixem, simplement del port de l'Arbella fins a la zona dels estanyets, de les bases que hi ha damunt del tercer estany, aquí sí que hi ha bastanta inclinació. I al tractar-se d'un vessant oest, pot ser que ens ho trobem dur també. Aquí recomano anar-hi un pelet tard, perquè el seu vessant oest rebrà la insolació una mica més tard. Mm. I si volem tenir la neu una mica més transformada, val la pena anar-hi cap al migdia, passar aquí cap al migdia. Llavors, baixarem més o menys fins a aquestes bases, i d'aquestes bases seguim el recorregut d'estiu que ens porta a l'estany primer, i si les condicions ho permeten, sobretot si les condicions ho permeten, si no, baixem pel camí d'estiu. Des del primer estany, per tornar al cotxe, baixem pel que és el desaigüe del primer estany, que és una zona amb molta inclinació, una zona solana, que ja, sovint hi ha llaus de fusió, però que també és molt bonica d'esquiar. Però només s'hi pot baixar els anys que hi ha neu, que no és sempre, i els anys que no hi ha boles a les llaus de fusió.
Estem parlant del típic fora pista que fa molta gent de l'estació, no?
Exactament. Com baixen de Creusans, baixen per aquí. Sí. Uh-huh. I llavors, un cop tornem a la bassa de la Canaleta, tenim diverses opcions. Tornem a baixar però anem pujat, és a dir, fora de domini esquiable, i si veiem que ja és tard i que la neu està massa tocada, doncs baixem per la mateixa pista de la Canaleta, que ens durà als pàrquings del peu de l'estació, i molt ràpidament recuperem la carretera antiga del Castellà i ens anem al cotxe. Aquest és l'itinerari d'avui. Jo penso que és un itinerari molt inèdit, perquè la gent té molta tendència a fer esquí de muntanya a la zona d'Arcalí, a la zona de Tristaina, però poques vegades s'atreveixen a fer el salt al vessant de l'Arieja. I aquest itinerari és xulo. Mireu-lo sobre mapa per acabar de reconèixer, i realment ens fa sortir una mica de les muntanyes que nosaltres tenim més a mà.
Però pel que deies dels horaris, m'he fixat que, clar, el primer aquí a l'estany Esbalsat, la primera pala que necessites que li dongui el sol, doncs la podries agafar, doncs això, a una hora tipus a les 10, i després, clar, has de baixar i pujar, igual ja et dona el temps aquest que et deies, doncs que necessita potser una mica més de sol encara per baixar, doncs, al port de l'Arbella.
Exacte.
O sigui que va bastant quadrat en aquest sentit.
Va bastant quadrat. És una sortida que no recomano sortir a les 8 del matí, excepte si és la primavera, que llavors sí. Però a aquestes dates que estem ara, que el sol encara no escalfa molt, val la pena retrasar-la una mica. I sobretot, aquesta sortida s'ha de fer només quan hi ha molta estabilitat a nivell de llaus. Aquí recomano anar amb un risc 2 i tenint una mica controlades les vessants amb el butlletí de llaus, perquè és una zona plena de canals i plena de zones propícies a llaus. I, per tant, tenir-ho molt clar quan es pot fer i quan no aquest itinerari.
Sí, perquè ara anava a dir amb neu pols és igual l'horari, però clar, ja m'estàs tombant el tema de la neu pols, per això. El que s'ha de fer sempre, i ho diem aquí també moltes vegades, és adaptar-te una mica a la situació, no? En cada moment, en cada època de l'any, adaptar-te tu una mica, la muntanya és la que mana, no? I la meteorologia, no?
Exacte, sí, aquí és com nosaltres hem de tindre aquesta adaptació, hem de tindre el coneixement de les condicions i hem de tindre molt clar que només ens podem ficar en terrenys així, ja ho dic, bàsicament a la primavera o quan hi ha molta estabilitat, que també passa durant l'hivern, però poques vegades. Hi ha un risc 3 que representa certs perills. Aquí, com que tocarem gairebé tots els vessants, amb un risc 3 no recomano entrar en un itinerari d'aquestes característiques.
Abans que parlaves de canals que poden tenir allaus, això, ara se m'ha despertat una pregunta que mai t'he fet i no sé si té una resposta. Què té més tendència a ser inestable? Una canal estreta o una pala ampla? No sé.
És depèn. Al final, les allaus moltes vegades van molt lligades amb el vent. Quan és una canal estreta, és veritat que s'acumula més neu a dins, i si s'acumula més neu a dintre, més quantitat de neu, més fàcil que hi hagi una fragilitat i més fàcil que es trenqui. Una pala ampla, el problema és que si hi ha una propagació, si nosaltres ja quan comencem a esquiar aquesta canal ampla, trenquem una pala, trenquem una placa i aquesta propaga, i aquesta es fa gran, propagar vol dir que s'expandeix i agafa tot el vessant, pot ser una allau de moltes més grans dimensions, pot ser una allau més gran. Una canal, si té molta pendent, té tendència a purgar-se, i s'autopurga sola. Però si la diferència també és que la canal petita, la canal pot ser que nosaltres no tinguem escapatòria, que un cop a dintre ja no tinguis possibilitat d'escapar-te, cosa que amb una canal ampla sí. Per tant, la resposta és difícil. Mm-hmm. Que te la doni amb exactitud, perquè com sempre depèn de les condicions d'aquell moment. Les dues coses poden ser perilloses i les dues coses poden ser segures. Sobretot depèn del moment que tu t'hi fiquis.
Bé, que t'ha entès, i tant. Per acabar, és una ruta llarga? Quan sí. Seria desnivell?
És veritat que no l'he parlat. Estem parlant de 750 la primera pujada, més 250 la segona pujadeta, per tant, uns 1.000 metres positius i uns 10 quilòmetres. Diríem que és de dificultat mitjana. El nivell tècnic requerit no cal que sigui molt alt, però sí que s'ha de ser coneixedor, sobretot del medi i dels perills que hi ha amb aquest terreny més alpí.
Doncs una ruta molt atractiva i la setmana que ve, més. Gràcies, Joan.
Moltes gràcies. Adéu.